L'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. El Consell Comarcal del Maresme, a través de l'Agència Comarcal de l'Energia, proposarà tota una sèrie de recomanacions i mesures correctores a l'Ajuntament de Calella per tal que pugui estalviar en el consum energètic de l'Ajuntament Vell. Segons el conseller delegat de Medi Ambient, Josep Triadó, amb una inversió mínima, el consistori calellenc podrà estalviar tant a nivell econòmic com energètic. Els tècnics de l'Agència Comarcal de l'Energia han fet una anàlisi de les característiques de l'edifici de l'Ajuntament Vell, del seu ús i dels sistemes elèctrics i de climatització que els ha permès fer una diagnosi detallada i proposar mesures correctores que, amb poca inversió, com us expliquem, aconseguirien un estalvi econòmic i energètic. Així ho ha explicat Josep Triadó en declaracions a Ràdio Calella.
Analitzar la tipologia de la il·luminació, de les instal·lacions, dels tancaments de portes, finestres, etc. I altres ja són més específiques de cada un dels edificis. Dic que un aspecte molt important d'aquesta actuació és que cada edifici es nomena com un que seria un responsable o un gestor energètic, que pot ser doncs, el conserge o una persona que hi hagi allà habitualment a aquest edifici, que estableix una sèrie de pautes un cop feta la inversió doncs, de coneixements per poder, doncs, tant a nivell ell particularment, poder fer aquestes gestions d'estalvi, com poder ensenyar a tota la gent que utilitzi aquell edifici doncs, les mesures. No?
Josep Triadó també ha parlat d'un sistema de la instal·lació d'un sistema de monitoratge per fer tot el control dels consums.
A cada edifici també s'instal·la un sistema de monitoratge que analitza les 24 hores doncs, quines puntes de consum hi ha, i llavors aquestes puntes de consum es buscarà quins són els motius, no? I llavors per això que cada edifici hi ha actuacions doncs, específiques, no? A part de les que són comunes, no? D'entrada, responsable energètic, en segon lloc, analitzar també les factures que hi ha contractades, quines potències, quines serien les més òptimes. Després, tot el que dèiem d'associació de tema de portes, de tancaments, etc.
A banda de Calella, l'Agència Comarcal de l'Energia també ha analitzat i detectat un consum elevat d'energia en equipaments d'Arenys de Mar, de Premià i també dels dos Vilassar, de Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. En el cas de Calella, la trobada amb els responsables municipals per presentar aquest estudi i aquestes recomanacions es farà després de Setmana Santa, tal com ens ha explicat Josep Triadó, el conseller delegat de Medi Ambient del Consell Comarcal.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
Els operaris municipals han començat a col·locar les jardineres que culminaran el procés de renovació de les pilones del carrer Amadeu. Són de ferro forjat, de color negre, com les noves pilones, altes i amb el nom de la via gravat, coronades amb planta verda. Se'n posaran fins a arribar al carrer Jovara un total de 52 i està previst tenir enllestida aquesta actuació abans de Setmana Santa. Compta amb un pressupost d'inversió de 46.000 euros. I aquest cap de setmana s'ha fet el tercer camp de treball arqueològic a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda i s'han descobert restes humanes enterrades al costat d'on hi havia l'absis. En concret, s'ha trobat el cos d'un infant que no arriba als 80 centímetres i també d'un adult. Ens amplia aquesta informació Oriol Leo.
L'equip d'arqueòlegs que treballen conjuntament amb l'entitat Amics Escoltes del Montnegre creu que aquests ossos podrien ser pagesos de la Serra de l'Arboceda enterrats en èpoques anteriors a la creació de les poblacions actuals o també habitants de la Masia. Ho ha explicat Aniol Noguera dels Amics Escoltes del Montnegre.
És molt habitual que en aquestes ermites hi hagi doncs, enterraments. De fet, Sant Andreu està documentat des del segle XI, però molt probablement per l'advocació, és a dir, perquè està dedicada a un sant que és un apòstol, doncs es creu que és anterior. Per tant, és possible que abans d'aquestes parròquies, abans de la parròquia de Pineda, de Sant Cebrià, doncs els pagesos que morien allà doncs, hi fossin enterrats. Com també pot ser que haguessin estat enterrats posteriorment alguns dels ermitans que hi havien viscut. No ho sabem del cert.
Aniol Noguera ha explicat que les restes òssies s'han retirat per estudiar-les amb tranquil·litat i ara l'entitat treballa amb l'Ajuntament de Pineda per assegurar la conservació de tot aquest material. En aquest camp de treball també s'ha desmuntat llosa a llosa al terra de l'ermita per excavar més avall i seguir coneixent la història d'aquest espai i de la casa dels masovers anexa a l'ermita. Diversos voluntaris, ex-escoltes i membres també del Cau de Calella, com nois i noies de la unitat de pioners i caraveles, han estat aquests dies a Sant Andreu ajudant en diferents tasques, com construir un petit mur, pintar la porta d'entrada a la casa i netejar el sotabosc de l'entorn per fer l'ermita més visible.
Tenim un bosc en aquestes terres nostres al Montnegre, un bosc que està, se'n diu, abandonat, diguem-ne que és molt salvatge, perquè s'havia utilitzat molt per fer carbó, per fer llenya, i ara el bosc creix i està molt bé això. El problema que impedeix a vegades, doncs, si hi hagués un incendi, impediria l'actuació perquè costa molt d'entrar, etc. Llavors, algunes de les coses que fem, doncs, és una mica de neteja d'aquest sotabosc, que a vegades és neteja en sentit literal, de treure escombraries.
Al mes d'abril hi ha tres camps de treball més que ja estan programats, però als quals els manca la confirmació a l'espera de tenir el pressupost per tirar-los endavant. Si s'aconsegueix el finançament, es faran de divendres 1 fins al diumenge 3, del divendres dia 8 fins al diumenge dia 10 i del divendres 29 d'abril fins al diumenge dia 1 de maig.
Gràcies, Oriol, i amb la reconstrucció d'ermites del Montnegre, diverses entitats treballen amb la voluntat que es faci un itinerari senyalitzat que uneixi les diferents construccions religioses de tot l'entorn.
La ruta inclouria la visita a les ermites de Sant Andreu de l'Arboceda, Santa Maria i Sant Martí del Montnegre, Sant Llop a Orsavinyà, Sant Cebrià de la Batllòria i també la Mare de Déu de l'Arola o l'església de Roca Rossa, entre moltes altres. Ho ha explicat Francesc Vives, amic de Santa Maria del Montnegre.
Seria molt interessant, igual com Santa Coloma, per exemple, que té la ruta de les ermites, que és una ruta preciosa, que hi ha unes 8 o 10 ermites, que es fan en dos dies caminant i cada any es fa aquesta excursió que té un ressò realment important, que voldríem fer també lo de les ermites del Parc Natural del Montnegre, no?
La ruta seria un nou atractiu turístic per a la zona que s'afegiria als itineraris guiats ja operatius a les poblacions que tenen terme dins la serralada.
I en aquests moments hi ha en marxa diverses iniciatives plantejades per recollir diners que permetin reconstruir el racó de la Pau de Sant Francesc d'Assís de l'ermita de Sant Martí del Montnegre al terme municipal de Sant Celoni.
Aniol Noguera, dels Amics Escoltes del Montnegre, ha assegurat...
Aquesta no és la informació que teníem preparada. Us diem que fa un any l'indret va patir un atac vandàlic i ara l'entitat d'Amics de Santa Maria, encapçalada pel calellenc Francesc Vives, vol que el racó torni a lluir la seva esplendor. Francesc Vives, amant de la serralada i qui fou qui va encapçalar la reconstrucció de l'ermita de Santa Maria del Montnegre, ens ha explicat que a cops de mall uns brètols van destrossar el racó de la Pau de Sant Francesc d'Assís i se'n van dur la imatge del sant pensant-se que tenia més valor econòmic del que realment tenia. Ens ho explicava Francesc Vives fa uns dies en una entrevista al programa Bon Dia. Per recaptar diners s'ha organitzat un seguit de concerts. El primer serà el dia 22 de maig a la Sala Mozart, on intervindrà Albert de Prius i la mezzosoprano arenyenca Rosa Maria Campasol. El segon concert es farà al Centre Cultural de Sant Pol de Mar i l'últim serà a l'Església de Calella. Francesc Vives va posar-se en contacte amb el rector de la parròquia de Calella i s'ha preparat un concert d'espirituals negres amb cants de soprano i tenor de totes les Ave Maria que s'han fet, de Schubert, de Mozart o de Verdi, entre d'altres. Aquest concert es farà passat l'estiu, almenys això és el que ens explicava Francesc Vives. Francesc Vives també ens ha dit que, a més de recaptar diners per reconstruir el racó de la Pau, també es vol posar una majòlica al camí dels degotalls de la muntanya de Montserrat. Escoltem Francesc Vives.
Hi han representades totes les Mare de Déus de Catalunya que tenen un caire popular i falta precisament la de Santa Maria. I llavors la de Santa Maria ja tenim permís de l'abat de Montserrat de posar-la allà i van dir, escolta, farem el dia que la inaugurem i ja ens posem d'acord i farem un acte potent, farem autocars, farem dos romeries d'aquests dos pobles que sempre han estat molt agermanats, Sant Pol i Calella.
Des del racó de la Pau hi ha una visió privilegiada del Montseny i és un espai que convida a la lectura, a la pregària i a la meditació. La imatge del sant, que s'hi col·locarà, estarà feta per l'escultora barcelonina Montserrat García, guanyadora dels concursos de la Sagrada Família de Barcelona, amb les imatges de Sant Francesc, de Sant Bru i Santa Clara. Segons Francesc Vives, l'escultora construirà un Sant Francesc pel racó de la Pau, pel qual només se n'haurà de pagar el material, ja que cedirà el seu treball de manera gratuïta. La data per inaugurar la reconstrucció és el 4 d'octubre, el dia de Sant Francesc. Per ajudar en tot plegat, també es pot fer una aportació econòmica a un compte corrent que hi ha obert a l'entitat La Caixa. I els amics escoltes del Montnegre i també la secció Montnegre d'Òmnium Cultural van de la mà en l'organització de la conferència per descobrir el patrimoni arquitectònic que hi ha a l'Almaresma, comprès en una etapa de 10 segles, des del preromànic al gòtic, una oportunitat per contextualitzar el territori històricament, les feines que l'Associació d'Exescoltes està realitzant a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda, una construcció que data del segle XI. Ara ens ho explica Dolors Lieuri.
Aniol Noguera, dels Amics Escoltes del Montnegre, ha assegurat que la xerrada servirà perquè els almaresmencs descobrim un important patrimoni arqueològic i arquitectònic que hi ha al territori i que justament ha posat de relleu els camps de treball que s'estan fent a Sant Andreu de l'Arboceda.
I l'Alt Maresme, la nostra zona, és força desconeguda, fins i tot per nosaltres. Desconeixem fins a quin punt tenim espais i arquitectònics de valor i que ens porten a parlar d'aquests segles. I hi ha un historiador mataroní, en Joaquim Graupera, que és membre de la filial d'art romànic de l'Institut d'Estudis Catalans, que està especialitzat en el romànic en el Maresme. Llavors li hem demanat que ens ajudi a contextualitzar aquesta ermita nostra a través d'altres expressions artístiques que tenim al nostre entorn.
La xerrada del preromànic al gòtic a l'Alt Maresme, un patrimoni per descobrir, s'ha organitzat conjuntament amb la secció Montnegre d'Òmnium Cultural, amb qui els amics escoltes comparteixen la voluntat d'oferir a Calella propostes de divulgació cultural de l'entorn. Aquesta es farà, en aquest cas, dijous 17 de març a l'Ajuntament Vell a 8:45 del vespre.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I dos apunts que ens porten fins a la població veïna de Pineda. Ampli dispositiu policial aquest matí a Poblenou, a Pineda, durant una operació antidroga. La policia local d'aquest municipi, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han dut a terme aquest matí una operació antidroga a l'antic hotel Marina Beach, un immoble que està ubicat al passeig marítim cantonat al carrer 11 de setembre. Segons informa l'emissora municipal, l'operació ha comptat amb un gran nombre d'agents i ha començat amb el grup d'assalt dels Mossos d'Esquadra, que han fet la primera entrada a l'edifici juntament amb la policia local. A dins han trobat una gran plantació de marihuana amb tota la logística necessària i arran de l'operació s'han detingut almenys 3 persones de nacionalitat espanyola. Segons fonts policials, l'operació és el resultat de mesos d'investigació fins que s'ha pogut obtenir l'ordre judicial que ha permès als cossos policials fer l'entrada a l'edifici. A l'operació d'aquest matí també hi ha participat la policia d'investigació, l'àrea d'investigació de Mossos d'Esquadra, la policia local de Pineda, així com altres persones vinculades a la investigació. Durant tot el matí s'han revisat totes les plantes d'aquest edifici. I els ciutadans de Pineda de Mar han recaptat 11.500 euros que es destinaran a un projecte de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa. Concretament, Pineda amb Síria ha recaptat 7.500 euros, als quals s'ha de sumar també els 4.000 que porta directament l'Ajuntament de Pineda de Mar. La campanya solidària es va iniciar l'octubre passat amb el compromís del ple del consistori per tal d'esdevenir població refugi i aportar 4.000 euros per programes finançats a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i destinats a persones que han abandonat el seu país d'origen, que es veuen obligades a abandonar el seu país d'origen. Pineda amb Síria ha comptat amb la col·laboració i la participació activa d'una vintena d'entitats, associacions i empreses del municipi que han organitzat activitats diverses sempre amb l'objectiu de recaptar diners amb aquesta finalitat solidària.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Uns 450 alumnes de primer i segon de batxillerat i de cicles formatius dels tres instituts de Calella han participat al canvi de marxa. Es tracta d'una representació teatral, una microrepresentació teatral de 5 minuts, en què diferents testimonis, com ara un policia local, un bomber, un tècnic del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, una persona que ha patit un accident i una altra que ha perdut un familiar en accident de trànsit, expliquen des de les emocions com viuen amb el fet d'enfrontar-se a les conseqüències d'un accident de trànsit. Mar La Torre, tècnica de prevenció de drogues del programa intermunicipal de drogodependències, ens ha explicat l'objectiu d'aquesta representació.
I llavors la idea és explicar des de les emocions, des de com li van afectar alguna vivència relacionada amb un accident. L'objectiu de l'espectacle és sensibilitzar dels riscos que hi ha associant consum d'alcohol o d'altres drogues amb la conducció o de tirar cap a una conducció responsable.
Prèviament, els alumnes que tenen edats compreses entre els 16 i 17 anys i de 18 en endavant fan tallers a l'aula també relacionats amb aquesta temàtica. I l'Aula d'Extensió Universitària de Calella farà un descans a la seva programació per Setmana Santa i tancarà el seu segon trimestre amb dues conferències, la d'avui i la de dimecres que ve. Aquesta tarda visitarà la sala d'actes de la Cooperativa L'Amistat l'escriptor i pedagog Joan Soler, que parlarà sobre la història i llegendes de la bruixeria. En la de la setmana que ve es tractarà sobre l'univers pictòric de llum i color de l'impressionista neerlandès Vincent van Gogh, amb una conferència a càrrec de l'artista plàstic Pepe Jiménez. La presidenta de l'aula ens ha avançat en una entrevista al Bon Dia els continguts i temes que es desenvoluparan durant el tercer trimestre del curs, al qual es donarà inici el dia 6 d'abril.
Sílvia López ha explicat al programa Bon Dia que el tercer trimestre de l'aula arrencarà amb una conferència sobre la sexualitat madura, un dels temes que els alumnes havien plantejat tractar a les sessions setmanals. L'impartirà el doctor Daniel Borrell.
És un psicòleg clínic de l'Hospital Universitari dels Germans Trias i Pujol i és un dels temes els nostres alumnes ens havien demanat i ara hem trobat una persona que sembla dient, ens l'han recomanat i serà interessant també tocar aquest tema.
El temari del curs es defineix a partir de les propostes que reben de l'equip de la Universitat Pompeu Fabra, a la qual està adscrita l'aula calellenca, i també es sospesa a introduir-hi els continguts que, com en aquest cas, els alumnes demanen tractar a través del qüestionari de valoració que es fa trimestralment. La programació pels mesos d'abril a juny permetrà aprofundir en figures de catalans il·lustres, tractar temes d'actualitat, arredonir el monogràfic sobre religions monoteístes i, per acabar, la visita d'un referent polític retirat.
Per recordar el centenari de l'Enric Granados, farem una sobre ell amb el Joan Vives, que és un professor fantàstic. Després també aquest any hem volgut tocar les tres religions monoteístes, ja vam fer l'islam, després el judaïsme, i ara amb el doctor Jaume Flaquer farem els orígens del cristianisme. Parlarem d'en Joan Vinyoli. Una també que ens sembla molt interessant és tot un treball documental que s'ha fet sobre un mestre català que va estar fora d'aquí, l'Antoni Benaigues, amb el retratista, que es va encarregar de fer el documental, el Sergi Bernal. Bueno, parlarem, lògicament, del refugiats, un tema actual, i acabem amb la conferència que serà ja la de Cluenda, amb l'expresident del Parlament, en Joan Rigol, que farem una mica de repàs, no?, de la situació de Catalunya.
Catalunya avui, ahir i demà és el títol de la conferència que clourà el 8 de juny el cinquè curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Compta amb 219 alumnes inscrits que financen el projecte amb la quota anual de 39 euros que se sumen a les aportacions que reben d'empreses i mecenes culturals. L'Ajuntament de Calella també hi col·labora.
Gràcies, Dolors. Arriben els esports en Bado i Char.
Avui dimecres parlem d'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella juga aquest proper cap de setmana a la pista del CUE, al Cardedeu. De totes maneres, els nostres no es poden refiar, ja que els vallesans aquest darrer cap de setmana han empatat a 26 a la pista del Sant Quirze, equip que té els mateixos punts que els calellencs. De totes formes, és una bona oportunitat per seguir sumant punts i reafirmar-se a la part mitja alta de la classificació. Cal destacar que els de Salva Puig, amb la victòria de la setmana passada contra el GEC, han deixat a 6 punts el possible descens per la reestructuració de la Lliga. El partit entre el Cardedeu i la UEC es jugarà en pista vallesana el proper dissabte a les 7 de la tarda.
Gràcies, Badó. I ara la previsió del temps de seguida.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Durant el migdia i les primeres hores de la tarda d'ahir vàrem tenir les primeres precipitacions d'un episodi que començarà novament a reanudar-se a partir d'aquesta pròxima tarda i de cara a demà, amb unes precipitacions que tot apunta seran abundants i localment podran ser també intenses, sobretot de cara a la recta final de la tarda d'avui i demà durant el matí. De moment, avui s'espera, per tant, que la nuvolositat continuï força abundant. Potser aquest matí amb algunes clarianes, però els núvols seran compactes cada cop més amb el pas de les hores i el que dèiem, aquesta tarda tornaran les pluges que, de fet, poden afectar qualsevol punt del Maresme. Unes precipitacions que seran més abundants, com dèiem, de cara a la recta final del dia i durant la pròxima nit. Es poden acumular tranquil·lament de 15 a 20 litres per metre quadrat. A més, localment podran ser intenses. Pel que fa als vents, seran de fluixos a moderats de mar cap a terra del sector est. La situació marítima continuarà dominada per la maror i les temperatures avui baixaran una mica respecte a les d'ahir. De moment, poca cosa. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tot apunta que tindrem un temps doncs, que continuarà força complicat amb aquesta pertorbació que continuarà deixant precipitacions abundants i localment d'intensitat entre moderada i forta aquí a la comarca, amb vents que es mantindran de fluixos a moderats del sector est-nord-est i amb una situació marítima novament dominada per la maror amb àrees de forta maror a tota la costa maresmenca. Les temperatures esperem que encara puguin baixar una miqueta més, sobretot durant les hores centrals del dia. Les mínimes que es registren a darreres hores de la jornada també podran baixar lleugerament. De cara a demà passat divendres, s'espera que el temps vagi millorant. Encara al matí poden quedar alguns núvols, però amb tendència a anar desapareixent amb el pas de les hores. Les temperatures de nit baixant una mica, no gaire. Les màximes, com que hi haurà més clarianes al migdia, podran pujar lleugerament. Tot això acompanyat de vents que continuaran fluixos de cara a divendres i d'una situació marítima tranquil·la, pel que fa, tindrem, de fet, la mar en estat de marejol i petites àrees de maror poc importants.
Marxem a partir d'ara la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella i a les 8 de l'Infovespre. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter, els de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.